Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
No sé si coneixeu algú que hagi passat el coronavirus. Li ha deixat alguna seqüela aquesta malaltia respiratòria? Es calcula que un tant per cent important dels pacients ingressats arrosseguen conseqüències i encara no queda clar si desapareixeran o n'hi haurà que seran permanents. Quins tipus de seqüeles hi ha? Quines són les més greus? En quin moment es troba la rehabilitació d'aquests pacients? La doctora Judit Sánchez Raya és cap de Servei de Medicina Física de la Vall d'Hebron, l'hospital que ha rehabilitat una àrea terapèutica al pavelló Salut per tractar les persones que han quedat més afectades pels efectes de la Covid-19. Doctora Sánchez, bona nit i moltíssimes gràcies.
Hola, bona nit, què tal?
Molt
com
bé.
Esteu?
I, doncs, contents de compartir i de poder-vos agrair tot el que esteu fent.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres també per la difusió i la informació que tenim aquests dies, gràcies.
Sabem el tant per cent de pacients que pateixen seqüeles d'aquest virus?
És una bona pregunta. La veritat és que encara parlar de seqüeles quan portem 2-3 mesos després de l'enfermedad encara ens costa posar aquesta paraula com a definitiva. I realment no tenim números exactes aquí a Espanya, però amb les referències que ens arriben d'altres països, com pot ser Xina o com pot ser Itàlia, estan descrites entre un 15 i un 45% de possibilitats de tenir alguna seqüela després de patir una enfermedad amb el Covid, sí.
Entre un 15 i un 45%.
Nosaltres, en principi, no creiem que sigui tan alt perquè, bueno, com veníem amb una mica de temps, hem intentat posar mesures per evitar-ho, o sigui, per prevenir aquestes seqüeles ja des de l'inici. Treballant a les UCIs, treballant tot el que hem pogut per prevenir aquestes seqüeles, però estan descrites i ens hem trobat amb seqüeles que no ens esperàvem també. Sí.
I doctora, podem parlar d'una onada de seqüeles?
Sí, nosaltres ara ho diem que estem vivint com la segona ona del tsunami, que ha sigut aquesta la primera, la pandèmia, no? I tot el brot agut, i ara estem vivint una miqueta la segona ona, que és aquestes seqüeles que s'estan trobant aquests pacients que no acaben d'estar bé, i també incluïm en aquesta ona tots aquests pacients que no hem pogut tractar durant el temps de Covid, no? Perquè ens vam tancar a fer l'atenció immediata amb aquests pacients d'efectes del Covid, i ens hem trobat doncs, pacients que tenien alguna cosa prèvia, doncs, jo que sé, que havien acabat de fer un ictus o acabaven de fer una lesió medular o acabaven d'entrecar-se un fèmur o havien tingut alguna enfermedad que no li hem pogut donar aquesta continuïtat amb la rehabilitació, per exemple, durant aquests mesos, que ara tenen algun tipus de seqüela, doncs també ens estem trobant amb aquest tipus de pacients, o pacients que han anat a urgències més tard de lo normal i han aguantat a casa per no anar a urgències amb, bueno, doncs amb clínica d'un ictus o d'altres enfermedades que estem veient ara que la gent ha aguantat molt també i ara ens estem trobant aquests dos tipus de seqüeles, no? De la gent que no ha vingut i dels que han estat ingressats. Sí.
I sabem quants tipus de seqüeles hi ha, més o menys?
Més o menys les hem classificat de tres maneres, o tres o quatre maneres. Ens hem classificat amb les seqüeles respiratòries pròpiament dites, no? El tema de que la pneumonia doncs, progressa amb una fibrosi pulmonar, pot progressar i donar unes seqüeles de dificultat respiratòria i de fatiga. Després un altre tipus de seqüeles, que les diem les motores, no? Que és una debilitat muscular, si has patit una miopatia, que és una debilitat muscular generalitzada, secundària a l'avestat, normalment es dona més freqüent en persones que han estat a la UCI molt de temps, que han estat ingressats a la UCI i que és una debilitat muscular. I després un altre tipus de seqüeles que són les neurològiques, que són aquestes seqüeles que estem trobant, no? d'afectació dels nervis perifèrics, plexopaties, edemes cerebrals difusos, clíniques d'ictus, estats cognitius que no estaven com abans, no? Persones que sí que costen dèficits d'atenció, de memòria, que estan més lents de lo normal, no? Aquest tipus de seqüeles. I després també, evidentment, que m'he oblidat de dir-ho, les psicològiques, no? Tot el panorama d'ansietat, estrès, pànic que podem tenir ara alguns pacients, doncs, per reprendre alguna activitat de les que tenia normalment, perquè han estat sumesos amb aquesta malaltia i han estat confinats, amb molts dies d'hospital. Les seqüeles psicològiques també les hem de tenir molt presents. No només amb els pacients de Covid, sinó tota la població que ha estat confinada o ha estat passant malament, sí.
I és cert que hi ha casos de persones que han hagut d'aprendre a parlar de nou o caminar?
Sí. Hi ha gent que s'ha despertat de la UCI després d'una intubació, que ha tingut una inflamació a nivell cerebral o trombosis, no? Que també és una de les seqüeles freqüents que estem veient augmentades a nivell de les artèries cerebrals, diguem, que han patit un ictus o han patit una afectació de la parla, de l'expressió motora, i han tingut que fer rehabilitació intensiva després d'estar a la UCI. Sí. No són gaires casos, però ens hem trobat amb complicacions amb altres infeccions, amb un Guillain-Barré, amb altres complicacions neurològiques, que s'han trobat gent que s'ha quedat paraplègica, no? Tetraplègica, no completa, però sí incompleta, sense trobar-los cap explicació inicial, i que, bueno, que afortunadament també veiem que aquestes seqüeles es recuperen bastant bé, no són, de moment tenim una evolució favorable amb aquesta seqüela.
I les més greus, quines són?
Les més greus? Preguntes, les més greus?
Sí.
Aquestes, les més greus poden ser complicacions trombòtiques, que tinguis un trombo i que provoqui alguna lesió d'un ictus, per exemple, un accident vascular-cerebral, o alguna afectació al cor, per exemple, i les neurològiques, aquestes que comentem, sobretot a nivell cerebral, no? Són les que més por ens fa, no? Que afectin el cervell i puguin tenir una conseqüència més crònica a la llarga. Això és el que més ens amoïna als sanitaris, diguem.
Doncs déu-n'hi-do, no, el quadre?
Sí, perquè ens pensàvem, ens van vendre, no?, que era una pneumonia, i que era una pneumonia greu, i bueno, que era com una grip una mica més, però realment, donat el volum excessiu i bestial que hem tingut en aquests dies a la UCI i a l'hospital, doncs ens hem trobat seqüeles que no ens esperàvem pas que poguessin, no? Mm. Aquestes neurològiques, les trombosis, jo que sé, els Kawasakis en els nens, o sigui, coses que dèiem, ostres, i això, com pot ser que estigui passant, no? I, bueno, doncs, a l'arrel de llegir articles, estar en comunicació amb altres... Aquests dies els sanitaris a nivell internacional ens hem comunicat moltíssim en totes les àrees de neuro, de neumo, de totes les especialitats, per estar al dia constantment de lo que trobaven uns, el que trobaven els altres, i hem compartit molta informació i hem pogut compartir aquests casos tots una mica a la part, no? A tot arreu, i ens hem donat compte, doncs, que és una mica més que una pneumonia, no? Que pot, aquest virus pot afectar a altres òrgans, que no només el pulmó, que és el que ens pensàvem al principi que passaria. Sí.
I reaccions o, diguem, símptomes estranys n'hi ha també?
Símptomes estranys, ens estem trobant de tot, perquè, bueno, això també, doncs, de la falta d'olfacte o de gust, doncs, també era un símptoma que era molt estrany i que no ens havíem trobat freqüentment, no? I això és un dels símptomes més predictius de que pots tenir un Covid, no? Si de cop i volta deixes de sentir o el gust o l'olfacte. I després de patir el Covid, doncs, ens hem trobat de tot, des de, bueno, de gent que els fa mal, tenen unes miàlgies, un dolor muscular i articular, una fatiga, un cansament exagerat, també que s'estan trobant molts casos de pacients que no acaben de trobar-se bé, a pacients, això, que, no?, que després del treure-li la intubació, doncs, deixen de parlar o han sofert una hemiplegia, com si hagués sigut un trombo. Ens hem trobat símptomes de tot tipus, a nivell cardíac, a nivell renal, a nivell neurològic. El més freqüent és el que t'he comentat, de la debilitat muscular per l'encavament i l'estar al llit molt de temps a la UCI, però hi han hagut símptomes per... Ara, qualsevol cosa que pugui ser, no?, dèiem, té això? Ah, doncs potser és el Covid, no? Perquè ens hem trobat símptomes molt, molt diversos de qualsevol organisme. Sí, pensàvem que només era la tos i febre, i hem vist que ha donat més coses, afectacions de la pell, ataques de la pell, per exemple, que eren característiques també, que ens va costar descobrir-ho, això. no sé, molts trastorns diferents que podien afectar a tots els òrgans.
Una raó més per demanar que no baixem la guàrdia.
Totalment, perquè realment estem això, ara nosaltres els que ens dediquem a la rehabilitació hem estat intentant prevenir i encara i així ens estem trobant aquestes seqüeles, no? Hem d'advertir a la població que encara que potser sí que ara l'epidèmia no està tan extensa i estem més tranquils, entre cometes, de que el virus no està tan patent en la nostra, al voltant, però que realment no podem agafar, que podem tenir un rebrot i que et pot tocar tu, Ens pot tocar qualsevol, encara que sigui un petit rebrot, et pot tocar tu i a la teva família, i els casos que han hagut han hagut casos molt greus, i en gent jove, que no només que ens pensàvem també que seria la gent gran i amb altres enfermetats, sinó gent jove que, jo per exemple també, no?, que no tinc cap enfermetat, també he estat ingressada amb el Covid amb una pneumonia, no? Llavors dius, i com pot ser si jo no, sempre penses que a tu no et pot passar, però realment et pot passar i en qualsevol lloc, o sigui que hem de seguir extremant les precaucions al màxim i fer cas al que sempre estem repetint, no?, del rentat de mans, la distància de seguretat, encara que tinguem ganes ja tots de fer una vida, la nova normalitat, hem d'estar alerta.
La majoria de centres sanitaris han activat plans no només per intensificar els serveis de rehabilitació, sinó també per estudiar quines casuístiques ha deixat i està deixant aquesta nova malaltia respiratòria en els pacients. La rehabilitació la pateixen moltes persones amb seqüeles greus. Es fa al Pavelló Salut de la Vall d'Hebron, en aquest cas. I n'hem parlat uns minuts amb la cap de Servei de Medicina Física, la doctora Judit Sánchez Ray, especialitzada en Medicina Física i Rehabilitació. Doctora, molt breument, una pregunta que fem a tothom. Què és per vostè la vida com a concepte?
Jolins, quina pregunta més interessant. La vida és tot. La vida és felicitat, és experiència, és... no m'has deixat així parada. La vida ho és tot, sí. És la gent que estimes, és la família, és la felicitat, és qualsevol petit moment, no sé...
Doctora...
Molt profunda aquesta pregunta, molt bé, Xavier.
Doctora Judit, transmeti a tot l'equip l'agraïment de tants oients que ens ho diuen sovint per tot el que han fet i estan fent.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots també i seguim endavant, que segur que ens en sortirem. Gràcies.